Benvinguts i benvingudes al podcast Al món a 150 centímetres.
Com esteu? Comencem el podcast El món a 150 centímetres. És un programa creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som l'alumnat de 6è de primària de l'Escola Galileo Galilei i ara us donarem 4 pinzellades del contingut d'aquest podcast.
Com ja és habitual, comencem cada podcast repassant l'actualitat educativa de les escoles i centres del municipi. També us donarem a conèixer l'anterior conserge de l'escola.
A més, descobrireu amb nosaltres dos projectes de l'escola, la iniciativa Padrins Lectors i el que és la Setmana Cultural. A banda, com ja sabeu, a l'Escola Galileo Galilei ens agrada molt llegir i per això us recomanarem un llibre creat pel Prat Ràdio, que es titula El conte de l'avi Antonio.
Si voleu tornar a escoltar aquest podcast, el podreu recuperar a l'espai El Prat Ràdio Més, l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio.
Vinga, som-hi! Ens dona un cop de mà a la part tècnica el Pico Estilo, acompanyat dels alumnes de 6A i 6B, que ajudaran a la part tècnica i a les xarxes socials i a la conducció del programa. Estem l'alumnes 6C de primària de l'Escola Galileo Galilei. Comencem el podcast El món a 150 centímetres.
Nosaltres som el Quim i la Valèria i serem els presentadors en aquesta primera part del podcast.
Comencem amb els titulars i les notícies dels centres educatius de la ciutat.
Descobrim què estan fent les escoles i centres del Prat. L'escola honorable Josep Tarradellas organitza l'activitat Construeix. Ens amplia la informació la Victòria.
Durant el mes de gener, l'escola honorable Josep Tarradellas ha creat una iniciativa a la biblioteca del centre, que es diu Construeix. Es tracta de triar un àlbum il·lustrat dels molts que hi ha a la biblioteca i amb peces de construcció de diverses tipologies. Crear alguna de les imatges de l'àlbum que més els hagi agradat. En acabar, cada alumne ha d'explicar per què ha escollit aquella imatge. D'altra banda, la biblioteca de l'Escola Honorable Josep Tarradellas han fet moltes altres activitats de la dinamització lectora. De fet, han posat en marxa un projecte de recomanació a lectores. Així doncs, han creat un codi QR en alguns llibres que recull la recomanació lectora d'algun infant usuari de la biblioteca que vol convidar altres persones a llegir aquest llibre que tant li ha agradat.
Continuem amb més notícies. Centres educatius del Prat aporten ajuda a València després de la Dana. Ens informa l'Abril.
Després de les inundacions a València, diverses escoles i instituts del Prat han aportat ajuda a les ciutats devastades per la Dana de l'Horta Sud de València. Les ajudes han sigut diverses, com per exemple recollir material escolar i tecnològic, reconstruir biblioteques de les escoles, fer xocolatades solidàries per aconseguir més diners, tot plegat per reunir material i recaptar fons per a les escoles. També han fet cartes d'ànim amb un missatge molt especial. No esteu sols, estem amb vosaltres. I les han entregat personalment a València per oferir suport i treure un somriure a aquells que ho han necessitat en moments difícils.
Seguim amb una notícia d'una altra escola. L'alumnat de dues escoles del Prat comparteix temps amb gent gran. Ens ho explica l'Hugo.
En primer lloc, l'alumnat de l'Institut Rosa Ribas Parellada, en col·laboració amb els centres cívics Palmira Dominici i Jardins de la Pau, han compartit un procés de creació amb gent gran, al voltant dels jocs tradicionals. També, l'escola Ramon Llull ha fet una activitat amb gent gran, on ha realitzat un projecte artístic. La iniciativa de l'Institut Rosa Ribas Parellada amb els centres cívics ha estat protagonitzada pels nens i nenes de primer d'ESO. Aquest projecte ha estat un espai entre diferents generacions, ple d'aprenentatge a través de les trobades entre octubre i desembre, on joves i grans es van reunir. Aquesta iniciativa s'ha fet per jugar junts, descobrint jocs tradicionals i compartint records de la infància, reinventant algunes d'aquestes propostes de lloc. D'altra banda, l'escola Ramon Llull també ha organitzat una activitat amb gent gran. El centre ha tingut l'oportunitat de gaudir de la companyia i l'ajuda dels avis i àvies, per fer art junts i crear el projecte artístic I a cases, on han dissenyat i construït amb cartró i altres materials unes maquetes de cases.
Coneixem un altre titular. L'Institut Les Salines ha inaugurat el Rebost. Ens amplia la informació l'Ariadna.
El Rebost és una paradeta de l'or ecològic de l'Institut Les Salines, gestionat per l'alumnat dels itineraris formatius específics. Cada dimarts i dijous, d'11 a 11:45, l'alumnat de tot l'institut pot anar a buscar una peça de fruita i d'aquesta manera crear hàbits saludables. Finalment, l'Institut Les Salines és un centre d'estudis de cicle mitjà i superior. També els programes de formació i inserció dirigits a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol d'ESO i d'altres itineraris formatius específics, on l'alumnat desenvolupa competències per fer tasques auxiliars d'atenció dels animals, els manteniments de la higiene d'instal·lacions ramaderes, de producció de plantes vives i centres de jardineria i de manteniment del parc de jardins i zones verdes.
Expliquem la darrera notícia. L'alumnat de 6è de primària de l'escola Bernat Metge crea un podcast. Ens informa la Txada.
L'escola Bernat Metge ha fet un podcast sobre notícies de l'escola. En ell hi ha participat nens i nenes de 6è de primària i es diu Podverniscat. El podcast va començar a l'octubre de l'any passat i surten nous programes tots els divendres. Fins ara porten 11 capítols del podcast. Finalment, en aquest podcast, l'alumnat ha explicat notícies rellevants que passen a la seva escola.
I acabem aquí la informació dels centres educatius del municipi. Gràcies, Txada, per donar-nos a conèixer el que està passant a la ciutat. Ara coneixerem qui és la Consol Martos.
Com hem explicat, parlarem amb la Consol Martos i per conèixer qui és, saludem els redactors Martina Zarco, Elena i Daniela Rayo. Anem a presentar ara la nostra convidada d'avui.
Ella es diu Consol Martos i va ser la conserje a la nostra escola, l'Escola Galileo Galilei, fins que es va jubilar. Hola, Consol. Benvinguda.
Hola, guapíssimes. Què tal, com esteu?
Bé.
Molt bé. Me n'alegro molt.
Comencem per la teva infància. On vas néixer i què recordes del teu poble?
Jo vaig néixer a la província de Granada, un poblet que es diu Alcúdia de Guadix, que deus conèixer perquè la teva àvia és d'un del costat.
Sí, al Bunyan.
Perfecte. Doncs el Bunyan està molt a prop del poble on jo vaig néixer. De totes formes, vaig estar fins als 8 anys allà, a Granada.
Com va ser la teva infància?
doncs va ser molt feliç, una mica diferent de la vostra, perquè jo que sí que tenia la possibilitat d'anar a córrer pel poble, fer entremeliadura sense que els pares s'assabentessin de tot, i no tenia tant control dels pares com vosaltres teniu. Podia anar al camp, podia córrer per la muntanya, baixar corrent pel poble, anar de casa en casa perquè totes les portes estaven obertes, no n'hi havia televisió, no n'hi havia mòbils, però això donava moltes possibilitats de jugar amb les amigues i tenir una vida molt rica.
Per què vas immigrar i com vas arribar al Prat?
La meva infància, als 8 anys, va tenir un canvi. Els meus pares van emigrar, la meva mare i els meus germans van emigrar a Mallorca, a Palma de Mallorca, per treballar a l'hostaleria, i des d'allà no va sortir la cosa massa bé perquè només podien treballar 6 mesos, la resta de l'any havien de quedar-se al poble, i jo tenia una mala escolarització perquè l'hostaleria, com sabeu, imagineu, el pic de feina és a l'estiu. Llavors, quan jo tenia vacances, ells estaven treballant. Vaig estar interna en una escola, en un hogar a Almeria, mentre ells treballaven. Llavors van decidir buscar un altre tipus d'immigració amb una feina més estable durant tot l'any. Per això van venir al Prat, primer ells, i quan es va estabilitzar el tema vaig venir jo, quan vaig acabar el curs. Sisè, com vosaltres. Vaig acabar sisè i em vaig venir cap aquí. El que passa és que llavors el sistema d'estudis no passava a l'institut amb la vostra edat, sinó que es començava amb 14 anys que es feia el BUP, el Batxillerat Unificat Polivalent. Llavors vaig estar 2 anys a una escola, el Jacinto Verdaguer, i després vaig passar al Valdir Aguilera.
Què vas estudiar? T'agradaria haver estudiat alguna altra cosa?
La veritat és que no pares de formar-te, perquè abans es tenia el concepte de que et graduaves o et llicenciaves a la facultat i ja deixaves d'estudiar. Cap d'aquestes coses. Ara estàs treballant, estàs formant-te, continues fent-ho, encara que sembli que estàs fent una feina o una tasca que no sigui gaire important, continues formant-te. Jo vaig acabar la carrera de Filologia Hispana a la facultat de la Universitat de Barcelona, cosa que m'ha servit a la vida i he disfrutat molt, però no ha estat la meva sortida laboral, diguéssim. M'ha ajudat per ajudar-vos a vosaltres també de vegades, que m'heu fet preguntes a l'escola de i això què? Doncs això, si tens cultura, si tens formació, si tens inquietuds, ho pots ajudar a les criatures que teniu o a qualsevol que us pugui preguntar. És una formació molt important. Jo recomano a tothom que si pot estudiar el que sigui, com sigui i fins on pugui arribar. Cadascú tenim les nostres mancances, les nostres possibilitats, però és molt important formar-nos. Sigui la carrera que sigui i sigui la via que triem, però després tenir inquietuds, llegir molt, tenir molta curiositat, informar-nos i contrastar, pensar el que ens està arribant.
Si parlem de la teva vida laboral, quantes feines has tingut?
Doncs moltíssimes, perquè he cotitzat 45 anys i he passat per moltes feines. Sí que és veritat que a l'Ajuntament vaig començar el 93 i he estat tot el temps fins al que m'he jubilat, però el meu primer contracte laboral va ser amb 13 anys. Vaig treballar en una empresa del Prat que es deia Focolor, que llavors revelaven les fotografies, es portaven al fotògraf i el fotògraf les portava a la fàbrica per revelar. Llavors era un procés totalment diferent al que tenim ara per veure la fotografia, per exemple. Després vaig treballar amb unes gràfiques, també molt joveneta, fent calendaris. Allò que tenim el calendari a la paret i arrenquem el full sense pensar, doncs això porta molta feina. I això era el que feia a l'estiu. Perquè, clar, estudiava, però després necessitava ajudar a la casa, i ajudava a la casa mentre no estudiava. I mentre estava a la facultat també vaig treballar amb una ETT, que és una empresa, no sé si sabeu, ara moltes famílies ho tenen, el treballar amb una empresa que els contracta i els permet el servei cap a una altra empresa, diguéssim. Si n'hi ha un pic de feina, doncs aquesta empresa contracta amb un treballador el temps només que necessita. Llavors, abans la legislació laboral era molt estricta i ara ha canviat molt, es permet més. Però jo quan vaig començar era molt difícil. El que passa és que, clar, voltaves molt. Igual estaves una setmana en una empresa, una altra setmana en una altra no treballaves, era molt variat. I això s'ha de fer de jove. Ara, amb molta edat, és difícil. El que passa és que el mercat laboral és el que té.
Quan vas començar a treballar a l'escola Galileo Galilei?
A l'escola vaig signar el contracte amb l'Ajuntament el dia que la meva filla va fer un any, l'1 de juny del 93. Vaig treballar a la biblioteca, després al Casal de Cultura, i a l'escola vaig començar el 96. I des del 96 cap aquí, jo crec que 29 anyets ben bé. I fet.
T'hauria agradat jubilar-te abans o després?
Crec que ens hem de jubilar abans. Abans. A Itàlia tenen un sistema que quan el temps de cotització i la teva edat sumen 100, pots jubilar-te sense cap mena de penalització. Ara, jubilar-se abans d'hora penalitza. I penalitza econòmicament molt. Llavors, jo amb 45 anys m'han penalitzat, però he triat aquesta opció perquè treballar amb vosaltres dona moltes alegries, però també cansa molt. L'escola és molt gran, és una doble línia, fins ara he tingut ajuda i aquest any veia que no ho podia suportar. Llavors, abans de complicar la vida a ningú, he triat aquesta via, estic contenta. Penso que em sortirà bé, perquè de fet el que busquem és una mica de temps de qualitat. I quan envellim, ens costa més tenir-ho.
T'agradava ser la Consuelo?
La Consuelo és que he estat tant de temps que aquest concepte era més que jo. Vosaltres anàveu a la Consuelo, però en realitat anàveu a consergeria, perquè fins i tot substituts masculins que he tingut els hi dèieu Consuelo. Consuelo, encara que fos el Rafa, fos el Jesús, fos qui fos, vosaltres anàveu a la Consuelo, perquè els mestres us enviaven a buscar coses, a fer fotocòpies, fins i tot a descansar de vegades de la classe, heu baixat a buscar-me a mi. I ho sabeu.
Sí. Va ser feliç a la nostra escola? Recordes alguna anècdota graciosa?
Molt feliç. Encara que la meva definició és que cada dia era sorpresa, i alguna sorpresa con susto. Clar, el susto és que algú es trenqués alguna cosa, es caigués, es fes malbé. Tu, senyoreta, a casa ja en saps algunes. Però en realitat, la meva valoració és que és més positiva que negativa. He rigut molt amb vosaltres, però molt. Perquè la meva funció era diferent a la de les mestres o els mestres. Jo he estat una mica com la iaia de l'escola. Quan necessiteu trobar-vos sols o descansar de la classe o us molesta el soroll, moltes vegades hi ha hagut d'endevinar si el que teníeu era realment un mal de cap o una necessitat de seure allà i estar una estona fora d'allà. Moltes vegades m'ha tocat endevinar també si el mal de panxa era perquè tenia un partit, un examen, o realment us trobàveu malament, que de tot n'hi ha hagut. A mi m'ha tocat també una feina que no es veu i que vosaltres no detecteu, que és la meva feina en relació a la meva empresa, que és l'Ajuntament. Moltes vegades m'heu vist amb la tablet. Una de les tasques més importants que jo tenia era el control de l'edifici. Els conserges d'escola ens toca, com a representants de l'Ajuntament, diguéssim, treballadors de l'Ajuntament, estem controlant que tot vagi bé. Llavors, si es tanca una clau de pas, com va passar ahir, i es queden els lavabos sense, què ha passat? Si us quedeu sense llum als endolls i no podeu engegar els ordinadors. Tota aquesta feina invisible s'ha de fer i s'ha de fer doncs amb discreció, que no es vegi massa. Coordinem també els equips d'intervenció de l'Ajuntament, el que diem la brigada, doncs són els manyers, els electricistes, els llauners, la gent de la ràdio que pot venir a l'escola, els accessos a l'escola, famílies que puguin venir fora d'horari. O sigui, que és una tasca que dona molta feina i que moltes vegades no es veu i tampoc interessa, no s'ha de veure, perquè part de la nostra, de l'encant de la nostra feina és la discreció. Us hem d'aconseguir coses, us hem de facilitar la vida, però no som els protagonistes, sou vosaltres.
Com ha canviat l'escola en els anys que hi va ser-hi?
Ha canviat la situació familiar. Abans n'hi havia una major estabilitat de les famílies, encara que no vol dir que això sigui que les famílies anaven bé. O sigui, ara els pares decideixen, doncs, igual no estem tan bé junts i fem cadascú la nostra vida, però amb la prioritat dels nostres fills. Us estimen molt, però cadascú té la seva prioritat. Abans no, abans les famílies estaven més unides, però no perquè funcionessin millor. Era una altra mena de fer. Ha canviat molt. En la meva trajectòria vital han canviat moltes coses. Sabeu, com a anècdota, jo no podia portar... Alcúdia és un poble molt fred. I jo no podia portar pantalons. Llavors, els primers pantalons que van comprar, perquè ja és que sortien sabanyones, que no en surt la paraula en català, doncs ma mare em va comprar uns pantalons i me'ls va posar per sota de la faldilla. O sigui, que ara això que veiem, la faldilla per sobre dels pantalons, d'alguna manera, mira, ho vaig inventar a casa meva, perquè necessitàvem no tenir fred, però no ens podíem permetre el luxe de portar pantalons, una cosa tan simple com això.
Què fas ara que estàs jubilada? Enyores la teva feina?
Us trobo molt a faltar. Ahir em veu, vaig anar a l'escola a explicar-li a la Rocío totes les coses de llum, aigua, tema d'extintors, tot aquest mecanisme que us he explicat abans, que era... que és la nostra feina de cara a l'Ajuntament i que són moltes excepcions a la norma que n'hi ha habitual. Perquè, clar, sembla que tot ha d'anar bé, però igual el dia de les eleccions has d'encendre aquesta llum. El dia de pluja has d'encendre l'altra perquè vosaltres pugeu per les escales sense entramposar-vos. No podeu pujar o baixar per una zona perquè jo hem tingut, és una zona de risc que vosaltres no valoreu. Sí que ha canviat. I ara no me'n recordo de la pregunta. Quina era?
Si enyores la teva feina.
Ah, si enyoro la meva feina. Val. Sí, us trobo molt a faltar, però també haig de dir que he començat una mica embalada, perquè tot el muntatge de la jubilació m'ha portat molta feina i he volgut acomiadar-me dels companys d'escola, dels companys... dels conserges de les altres escoles, i sembla que no, però n'hi ha moltes escoles al Prat. I anar d'escola en escola és un recorregut de 2 matins. Després també m'he anat acomiadar de la gent de l'Ajuntament. Molts ni els coneixia, perquè nosaltres estem a la nostra al nostre ou i la gent de l'Ajuntament tenim contacte telefònic, però igual no ens veiem i no ens coneixem. Jo he conegut ara molta gent que m'he trobat amb ells ara al fer el comiat. Però, per altra banda, això d'estar jubilat té una cosa molt bona, que es diu Inserso, que et permet viatjar. Vaig arribar abans d'ahir de Menorca, 10 dies a Menorca. Meravellós. El 21 estaré a Almeria, Roquetes de Mar. També té pinta que sortirà bé. I el 12 d'abril estaré a Mallorca. Sí, m'heu de tenir enveja.
Llavors, ara que estàs jubilada, fas coses que quan treballaves no podies fer.
El que aconsegueixes és temps. Possibilitat de temps. I temps, al principi, de qualitat. Després, jo començo ara un procés d'envelliment que m'anirà mermant condicions físiques, que em deixarà doncs, més cansada. Sí que he notat molt, i guanyant no he estat tan cansada. N'hi havia dies que arribava a casa i arribava a tombar-me al sofà. Tu ja ho saps, per ta mare, que també és del que arribes i dius, com puc tirar ara d'això? Doncs tira, però clar, ara em llevo més tard, dono una volta que no comptava, encara m'haig de posentar, estic aterrant, només porto 2 mesos i encara no ho estic assaborint.
Voldries tornar a Guadix, ara que estàs jubilada?
A viure no. Ens trobem que la gent que hem emigrat hem adoptat la cultura d'aquí, la major part. Llavors tenim certs problemes d'adaptació quan anem allà. Per començar l'estrès, aquí anem fent moltes coses alhora. Allà em fan una al dia. O sigui, jo vaig allà, vull aconseguir una estufa, per l'estufa haig d'estar tot el dia. No puc estar més. I a sobre, quan arribes, clar, tu demanes, qui és l'últim? Ja està la catalana aquí. No és pejoratiu, però sí que no ens... L'immigració et costa d'encaixar quan tornes al teu lloc d'origen, i més com jo, que vaig sortir molt petita. Jo tinc casa allà i haig d'anar de tant en tant, però em costa aconseguir coses que aquí estic acostumada a aconseguir perquè tenim un teixit productiu més ric que el que n'hi ha allà, més relacions per aconseguir coses també. Llavors ens costa d'encaixar, a mi, personalment, però no vol dir que no estigui bé. Jo, de fet, he estat anant, com que tenia les vacances de l'escola amb els meus fills, ens anàvem els 2 mesos de vacances allà, amb la meva mare, els meus fills, que realment qui disfrutava, qui gaudia del poble eren ells, perquè agafaven la bicicleta els amics i marxaven, i era jo qui em quedava més, perquè no tenia ni amics d'infància ni possibilitat de coneixença, perquè la població d'allà està molt envellida. A on es produeix, on hi ha vida, on hi ha joventut, o és a les capitals, Granada o aquí. La gent té la feina fora, és difícil.
Moltes gràcies, Consol, per explicar-nos la teva trajectòria i per participar en aquest podcast.
Gràcies a vosaltres.
També moltes gràcies, Consol, per aquesta entrevista. Ara és el torn d'explicar 2 projectes que hem fet a l'escola.
Escolta el món a 150 centímetres.
Voleu saber què és la Setmana Cultural de l'Escola Galileo Galilei?
Aquest és un projecte on durant els 3 primers dies ens organitzem en tallers i barregem alumnat de 5è i 6è i tothom passa per tots els tallers. Després hi ha una tarda en la que venen famílies a fer un taller a l'aula i el divendres al matí sempre anem al cinema Capri a veure una pel·lícula relacionada amb la temàtica.
L'any passat vam treballar la prehistòria, fent polseres, cajuts, escape rooms, monuments megalítics, i vam veure la pel·lícula Los Cruts. Si us heu quedat amb ganes de conèixer més detall, ho descobrireu en aquest reportatge de l'alumnat de 6è de primària de l'Escola Galileo Galilei.
Cada any a l'Escola Galileo Galilei organitzem una setmana cultural durant 4 dies. Anem a preguntar a l'alumnat de 6è de primària si han participat en el projecte. També hem consultat quina activitat els va agradar més. De què es tracta el projecte de la setmana cultural?
Es tracta d'uns dies on fem activitats i aprens cultura.
Es tracta d'una setmana on fem activitats d'un tema en concret per 4 dies.
Es tracta de fer activitats d'antigues generacions.
Es tracta en fer activitats amb altres cursos.
I has participat en totes les activitats de la Setmana Cultural?
Sí, en totes, i totes em van agradar.
Sí, he participat en totes les activitats de totes les temàtiques de cada any.
Sí, he participat en totes les activitats.
Sí, en totes les activitats i en tots els anys.
I quina activitat et va agradar menys i per què?
La que em va agradar menys va ser la de pintar-se les mans, perquè la pintura era amb ingredients de cuina i olorava molt fort.
A mi en general em va agradar totes, sobretot la de fer-los amb fang.
La de fer les pulseres.
La de pintar amb les mans perquè feia mal olor.
Amb quin familiar va participar?
Amb els pares i mares de la classe i amb la meva iaia.
Va ser amb les mares dels companys de la classe i la meva àvia que van fer moltes coses.
Amb les mares i pares dels alumnes de l'escola i en aquest cas va vindre la meva mare i van fer l'activitat de les pulseres.
Amb les mares i els pares de la classe i en aquest cas va vindre la meva cosina. Va vindre la meva cosina i vam fer la massa.
Quina activitat t'ha agradat més fins ara?
La del fang de ous.
La de l'os amb fang i també la de les pulseres, que va ser molt xuli.
La de crear un os amb massa i la de crear una escultura de plastilina.
La de l'escape room, perquè donava en caramels i anàvem escaneant QRs.
Durant la primera setmana de febrer hem participat en la Setmana Cultural d'aquest any, que ha tractat sobre els continents.
Moltes gràcies als alumnes de l'escola per donar-nos a conèixer aquesta magnífica activitat. Ara continuarem parlant d'una altra iniciativa del Galileo.
És un projecte que porta anys a l'Escola Galileo Galilei. Durant el curs, l'alumnat de primer i tercer cicle van compartint estones conjuntes per fomentar entre petits i grans el gust per la lectura.
A continuació, l'alumnat de l'Escola Galileo Galilei ens explicarà de què tracta el projecte i què fan en ell.
Aquest reportatge tracta d'un projecte que porta anys a l'Escola Galileo Galilei. Ho fan nens de primer de primària amb nens de sisè de primària.
Ara farem algunes preguntes a persona que han participat a aquest projecte. Li preguntarem coses que fan amb els seus fillols i filloles. Què vol dir fillol? Quin és el nom del teu fillol o fillola?
Per mi vol dir fillol fer coses amb nens de primer i aprendre a fer coses amb ells. El nom del meu fillol és Ibrahim.
Per mi, un fillol és un nen al que ensenyes a millorar la lectura. La meva fillola es diu Lea i va primer de primària.
Un fillol és un nen al que ajudes. El meu fillol es diu Adrià i té 6 anys.
Quines activitats has fet amb el teu fillol o fillola?
Faig titelles i fitxes divertides i quan acabem llegim una mica.
Fem activitats educatives sobre el llibre per saber si l'han llegit.
Fent activitats relacionades amb la lectura i escriure.
Quin és l'últim llibre que has llegit amb el teu fillol o fillola?
Doncs l'últim llibre que ha llegit ha sigut Les dites de l'any.
L'últim llibre que va llegir va ser un de l'Escola de Monstres. Va estar molt divertit i ens va ensenyar uns valors molt importants.
L'últim llibre que ha llegit es diu El dragó i el dragonet.
El teu fill o la fillola ha progressat amb la lectura?
Sí, ha progressat perquè ha llegit a l'escola i a casa.
Sí, el primer curs tenia problemes amb la lectura i ha progressat bastant.
El meu fill l'ha progressat amb la lectura perquè llegeix a casa i a l'escola.
Què ensenyes al teu fill o fillola?
A llegir llibres per millorar la seva lectura.
Ensenyo al meu fillol a llegir i a vegades a escriure.
Li ensenyo a llegir i a parlar català.
T'agradaria fer alguna assignatura amb el teu fillol?
Sí, m'agradaria ensenyar-li matemàtiques.
Sí, m'agradaria ensenyar-li català, anglès, medi, mates i castellà perquè m'agrada.
Sí, m'agradaria fer matemàtiques perquè a mi m'agraden les matemàtiques i també sóc bona en aquesta matèria.
Us preguntareu, només es fa una vegada? Doncs no, aquesta activitat es fa una vegada al mes a banda d'altres activitats que fem amb ells.
Gràcies, companys i companyes, per aquest magnífic reportatge.
Tanquem aquest podcast precisament amb una recomanació lectora. En la fa la Emma.
Per començar, aquest llibre es titula El cofre de l'avi Antonio. L'escriptor és el Víctor Asensio i l'il·lustrador és el Sergi Manya. I la ràdio pública del Prat, el Prat.Ràdio, ha editat aquest conte de Nadal. La història comença uns dies abans de Nadal, quan l'avi Antonio regala a la seva neta un cofre misteriós. La clau que obre el cofre s'ha perdut. La Lila, la neta de l'avi Antonio i ell, comencen una aventura per trobar la clau. L'avi Antonio diu que fa molts anys els Mags d'Orient li van regalar aquell cofre. L'avi Antonio li demana a la seva neta que descobreixi el secret del cofre i la Lila decideix buscar la clau amb el seu avi. A mida de l'aventura per la recerca de la clau, rebien ajuda de personatges màgics i encantadors. Els personatges que surten a la història són la Molassa, el Martinet Blanc, la Carxofa Màgica, el Grinyolí i el Bruixot.
Per acabar, ens agrada aquest llibre perquè és molt colorit, divertit i les seves imatges són originals. Però sobretot és molt fàcil de llegir i a més té un codi QR per escoltar el conte en versió radiofònica. El conte, imprès per rúbrica editorial, s'ha distribuït per totes les llibreries de la ciutat i incorporat en un joc de troballes, que a més es pot acolorir.
Gràcies, Emma i Selene, per aquesta recomanació. Nosaltres anem acomiadant ja aquest podcast.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica, ens ha guiat el Pico Stilo. A la conducció del programa hem estat al capdavant l'alumnat de 6è de l'Escola Galileo Galilei.
Recordeu que podreu recuperar aquest podcast a l'espai El Prat Ràdio Més, l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Us esperem, moltes gràcies i fins la propera.
Escolta el món a 150 centímetres.